A ritme de 2x4, l'Havanera, cant d'anada i tornada.
Entrevistes, activitats, històries del mar descrites i cantades.
El programa de cant de taverna i el mar, dirigit i presentat per Lluís Sarriera i Ramon Soto.
Molt bon dia, amigues i amics, i benvinguts al programa Ritme 2x4, un programa especialment fet per tu i pensat pels aimants del gènere de l'Havanera i cant de taverna. Tots els dissabtes de 12 a 1 a Ràdio Calella Televisió, en el 107.9 de l'FM. Avui, a l'entrevista i al personatge, parlem amb l'Hilario Marín, que ens presentarà els dos llibres que ha fet. Un home d'aquí Calella, un home que el veiem sovint, que el veiem molt atrafegat. I després, a la secció del Maresme, propostes i esdeveniments, us informarem sobre tot allò que cal saber sobre la nostra comarca, que és el Maresme. I a la darrera part del programa, en el recull de contratemps, farem un passeig de la mà del Ramon i escoltarem un recull de cançons interpretades pels grups de veneres del Maresme i d'altres indrets.
Des del far de Calella veig el mar i escolto A ritme de 2x4.
Tot això amb l'ajut de l'equip de Ràdio Calella Televisió, amb el Víctor Riera, en Jaume Riera, en Jordi Terme i l'Esteban Silleró a càrrec dels comandaments. Producció de l'Associació Foment de l'Havanera de Calella.
L'entrevista i el personatge.
Amics, benvinguts de nou. Qui és Hilario Marín? La majoria de nosaltres hem parlat amb ell. Potser un momentet. Té la seva feina en un lloc molt reconegut de Calella. Però avui parlem amb l'altre Hilario Marín, l'escriptor i comunicador, amb dos llibres a les seves espatlles i portant endavant el seu blog, on hi escriu un relat setmanal a part de col·laborar amb Calella Comunicació. Bon dia i benvingut, Hilario.
Hola, molt bon dia. Gràcies
molt bon dia. Benvingut al programa.
Gràcies per deixar-me estar amb vosaltres aquest
ratet. Home, no, comptem amb tu, comptem amb tu. Bé, abans de res, felicitar-te per la teva tasca tant d'escriptor com de blogger, que sabem que tens un blog molt maco.
Sí, 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 la veritat és que sí. Té forces visites.
El nom?
No té un nom concretat perquè és el blog de Hilario Marín i tal, però no t'ho puc dir exactament el... Això, perquè no és un nom concret. És un enllaç
és un
que
enllaç.
Poso sempre.
Val. Doncs molt bé. Et sembla que li preguntem com és que ja van dos llibres?
Van dos llibres perquè n'hi ha vegades que te poses a fer les coses que tens il·lusió per fer i quan tens il·lusió no et poden parar. No et poden parar.
Però que no poden parar, qui no pot parar?
No,
no pots, gent... Vols dir que tu no pots parar?
No, mira, per exemple, en el primer llibre, un petit comentari, va haver una persona que quan va sortir el primer me diu... ¿Y este libro lo he escrito yo? ¿Tú? Si lo ha escrito un camarero no puede ser bueno. Entonces, contra aquesta gent que no creu que les persones, encara que no tinguin un ofici concret, poden lluitar i triomfar, contra aquesta gent no poden parar-me.
Bueno, però de totes maneres, el que una persona del carrer pugui escriure un llibre, jo crec que és, diu molt a favor d'aquella persona.
Sí, però jo crec que qualsevol persona pot escriure un llibre. L'únic que té de tenir és les idees clares de què és el que vol explicar, què és el que vol contar, i després anar plasmant-ho a poc a poc en paper. Molta gent dirà, és que jo tinc moltes faltes d'ortografia, tots tenim faltes d'ortografia segurament, i ni alguns tenim moltíssimes, no? Però bueno, llavors ja quan contactes amb una editorial, ja contractes també el corrector i t'ho fan, o sigui, si tens faltes t'ho fan i ja està, no? Però és que el llibre té de plasmar les teves idees.
I tu quan has començat a escriure el primer llibre, aquest Cartes de l'Oscuridad, des de l'oscuritat de l'armari, vull dir, ja la idea com li va venir a una persona que no havia escrit, perquè esclar, tu parteixes de que ja estaves fent un blog.
Sí, sí, estava fent el blog i les meves col·laboracions a Calella Comunicació i tal, però bueno, era més que res un hobby, no? O sigui, com que són petits relatos i tal, i, bueno, no li donava més importància. I bueno, va arribar la dichosa pandèmia del Covid i bueno, el meu ofici va ser el que va estar més temps tancat. Els camarers són els últims que van poder connectar. Llavors, estàs a casa allà amb una gàbia que dius, què fem? Què faig? La televisió no dona res interessant, la ràdio es mira ratets, està bé i tal, però necessito fer alguna cosa. I com que diverses vegades m'havien dit, escolta, per què no escrius un llibre? Dic, mira, ho provarem. I vas començar a escriure un llibre. I vas començar, i continuar, continuar, i quan me vaig donar compte, estava acabat.
I quina era la teva tècnica per poder escriure aquest llibre? No, o sigui, jo... t'hi posaves cada dia un temps?
Sí, 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 jo normalment obligatòriament... cada dia a la nit jo em posava allà, a veure, ja tens les idees, perquè quan estàs ficat en un llibre o en un relato ja te venen les idees i ja vas pum, 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 ja saps el que tens de, buscar la forma d'explicar el que ja estàs pensant. I jo cada dia me posava i cada dia escrivia un capítol, dos, tal, lo deixava allà per després fer una piqueta correcció i tal, i és el que feia diàriament,
Ah, perquè aquest llibre, Ramon, és un llibre, aviam, jo me l'he estat llegint, és un llibre complicat, és un llibre
sí,
que...
Sí, però el tema que toca és força complicat.
Tots dos.
Sí, sí, tots dos
són, sí, són bastant complicats.
Però el primer és diguem, Hilario, és ficció?
No, exactament, no és ficció. Totalment no és ficció. N'hi ha força ficció, però no, mira, aquest llibre va ser un dia que estava al bar, hi havia un noi que era gay i li dic, mira, com que coneixia part de la seva història, dic, escolta, per què no m'expliques alguna cosa de la teva història? I me va dir, diu, mira, no, la meva història no, però si vols, té. I me va donar unes 8-10 fulles amb anotacions del seu marit que havia mort. Diu, però el meu marit tenia il·lusió d'escriure un llibre i anava escrivint idees, no? I jo vaig pensar, bueno, doncs a partir d'aquestes idees puc trobar un bon enganxe i fer un bon llibre. I llavors vaig estar parlant amb ell, preguntant més coses sobre la vida dels gais i tal, perquè jo no tinc coneixements de la vida gai, perquè soc hetero. I bueno, ells me van explicar-m'ho, i llavors jo ja vaig entrellaçant unes coses a les altres, posant força imaginació, i bueno, i va sortir el tema aquest.
Bé, perquè és un tema cru, dur, sí. Però que avui en dia, entre cometes, doncs es viu amb un aire de llibertat, en el sentit de que ja hi ha unes lleis, però anys enrere, que seria... el que parla potser el relat, doncs, seria ja una època on no havia aquesta tolerància i ho passava
encara,
magre.
Encara que no sembla, estem igual que fa 30-40 anys, eh? Encara que no ho sembli. Sí. Perquè, per exemple, en una part del llibre passa una cosa que va passar, abans de que jo escrivi, va passar un mes abans... jo ja havia escrit i va passar
la Pallissa.
Allí, a Pallissa, però allà a la part del nord,
sí.
A Corunya, que li van apallissar amb un
sí,
noi
sí, sí, sí.
Doncs una cosa semblant jo ja ho havia plasmat al llibre i ja estava escrit al llibre. I és que dic, hòstia, és que sembla que sigui copiat, no? Perquè és que sembla, però és que ja i està passant encara que ens sembla no, que som molt tolerants i tot això, però no, desgraciadament no som encara tolerants. Comencem a entendre coses, perquè les entenem, però no som tan tolerants com la gent, aquella persona que diu, no, jo respecto els gais, jo no tinc cap problema.
Mentre no estiguin a prop meu.
Però llavors, quan te veuen uns veïns que són i tal, ja, encara que li dius, bueno, ell és casa seva, sí, però ja l'entrada és de repelús, a veure com són, què fan, encara som així.
Bé, aquest comentari és important. El que jo plantejo és això, no? Vull dir que es parteix de la base de que són persones, abans que gais o heteros
sí.
O...
Sí, 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 són persones, siguin, són persones.
Són persones, però que els seus drets han de batallar molt i que moltes persones que coneixem potser han passat per situacions semblants. Sí. Tant gais com heteros, no?
Sí, però n'hi ha una situació a la societat perquè ens donem compte. És estrany, no? N'hi ha cantants que són gais o lesbianes, n'hi ha... de qualsevol àmbit de la vida n'hi ha, però futbolistes no n'hi ha ni un. És curiós, eh? En la quantitat de futbolistes que n'hi ha professionals i no n'hi ha cap. Per què? Per la por, encara. Clar. Per la por.
Bueno, algun ha sortit...
De primera divisió, això és que diguis de l'elite, va sortir un que estava jugant a un equip de Madrid i que estava a l'estranger, però allò que diguis de renom, un Cristiano, un Messi, un de primera línia, no, i tenen d'haver, per estadístiques,
bueno,
que tenen d'haver.
Però sí que és una cosa que ha passat amb les noies,
sí,
és amb que, els equips femenins.
Sí, és que a les noies, te mires els equips de les noies del Barça, del Madrid, sí. I veus que inclús estan casades entre elles i estan jugant amb els equips i no passa res, que no té per què passar. No. Per què amb els homes sí? Per què?
Mm-hmm. No sé. No sé, això potser els que puguin estar veient-se, si compren el llibre, potser sabran alguna cosa més.
Home, el que compri el llibre té una cosa molt clara, que entendrà les sensacions que sent una persona que és homosexual i que la societat i la família no ho accepta.
Des de dintre, ho veurà des de dintre.
Des de dintre, ho veurà i dirà, com és possible això? Doncs això és el que està passant a moltes famílies, que no accepten un homosexual dintre de la seva família, que encara ho amaguen. No diguis res d'això, tu, bueno, tu tal, no, per què? No hi ha cap problema, no hi ha cap problema,
perquè s'entenia com una lacra social, no? Com,
sí, és com, un fet... és com una taca, no? Que dius, oi, la família, sí. Tal, oi, jo, el meu fill està casat amb tal, no, si és homosexual, és homosexual, tenim de respectar.
Però la societat en si és hipòcrita, no? Perquè sí, de cara a la galeria ho exposa i diu, molt, i després portes endins,
sí,
tothom, de les cases,
tothom és molt maco i tothom és...
I llavors, doncs, sí, abusos sempre han existit.
La hipocresia més gran, per exemple, la podem veure amb el racisme. Ningú és racista. Tothom? No, jo, m'és igual, són persones. Fins que el bloc on te vius, que tots són catalans o tots són espanyols o tot, venen uns àrabs, uns africans, i comencen a viure allà. Llavors és quan comencen... És que el menjar que fa una olor molt rara. És que ells fan olor. I aquí comencen, aquí es veu que la policia... Sí, no som racistes mentre estiguin a casa del veí, però quan estiguin a casa meu ja ho mirem d'una altra manera. I és així. Uh-huh.
Tens tota la raó.
Sí.
Tens tota la raó.
Sí.
Però bé, la veritat és que... És un llibre que enganxa, eh?
Sí, la veritat és que... Tothom, no sé si m'ho han dit per quedar bé o no me'l quedé, tothom que ho ha comprat, el primer va ser un èxit molt, molt, molt gran per un camarer, o sigui, no sóc un García López, per un camarer és un èxit molt gran, perquè, esclar, més de 600 llibres venguts, crec que és un...
Ara no fem com el que acabem de dir. Què hi té a veure que siguis un cambrer?
Bueno, hi ha gent que pensa que
és el mateix.
Ets camarer? Sí, haver estudiat. És el que te diuen moltes vegades.
Però jo veig l'altre vessant del cambrer, no? El cambrer, sí. Per això que parlàvem de la soledat, i això, o millor, encara que visquis en família, però hi ha persones que se senten soles, no saben expressar-se i tal, i una miqueta, doncs, a vegades, a certs cambrers he escoltat que hi ha gent que ho fa una miqueta com de confessionari, no?
Sí. Som psicòlegs, som amics, som companys, som treballadors, perquè tenim d'estar al servei, són moltes coses. O sigui, moltes vegades diu la gent, bueno, ¿y por qué a un camarero se le tiene que dejar propina y a la chica del supermercado no?
O al médico tampoco.
Y al médico tampoco. És una ració, un raonament que dius, hostia, pues es veritat, ¿no? Bueno, perquè el metge és metge, la cajera és cajera, però el camarer no. El camarer no és camarer. És camarer. És psicòleg. Que m'ha passat això amb el fill, que no sé què, pum, pum. I és el que jo li dic al client. Tu, en qualsevol moment, pots agafar la porta i marxar. Però jo tinc d'estar aquí 8 hores i tinc d'aguantar, m'agradi o no m'agradi. Mm-hmm. Jo contes històries, me n'he contat algunes, però no totes les comptables. És que...
Deixarem per un tercer llibre, potser, aquestes històries?
No, aquest ja seria per el quart, perquè el tercer està en marxa i va força els capítols. Ara està una miqueta parat per la feina de l'estiu, que és molt més forta, però el tercer està en marxa i està ben encausat. Està ben.
I si parlem del segon?
Sí.
Del segon, molt bé.
Quina inspiració et comporta? Quan et trobes amb la possibilitat de fer aquest relat... El teu cap comença a barrinar i troba que és un tema que pot ser prou interessant?
Bueno, jo al principi no buscava el llibre aquest. No, aquest llibre va sortir a la presentació del primer. A la presentació del primer, una dona que estava allà, que va comprar el llibre, li vas dedicar, me va dir, escolta, tu escriuries la meva vida? I jo li vaig dir, mira, tothom es pensem que té una vida molt happy, molt feliç, molt emocionant, i no és tanta la cosa, no? Però si vols, quedem, parlem, i bueno, a veure què... I sí, vaig anar a quedar amb ella, i venia, prenien cafè, i bum, 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 jo anava agafant anotacions, i me vaig donar compte de que, bueno, no era un llibre molt gros el que sortiria, però sortiria un llibre molt interessant, perquè per totes les coses que va passar a aquesta dona, és increïble.
És molt fort.
No, has de tenir, per explicar aquestes històries, a vegades llegim llibres on, amb tots els respectes, jo no sóc tampoc, no tinc les eines potser per ser un crític literari, però que a vegades ja està l'omple una miqueta amb retòriques, amb repeticions, amb valoracions, amb contradiccions, etc. Però tu vas al gra, vull dir que,
sí, no, jo, quan...
que són llibres breus, que són fàcils d'estudiar,
sí.
O sigui, de llegir, però vas de cara al gra, entres al trapo.
Jo, aquesta forma d'escriure crec que és la forma que jo penso i la forma que jo parlo amb la gent, és una forma de carrer, o sigui, no busquem coses estranyes, normales. Vale, jo, quan era molt, molt jovenet, tindria uns 13, 14 anys, una persona me va regalar dos llibres d'un escriptor que es deia José Luis Martín Vigil. Era un cura que escrivia llibres, però llibres d'aquest estil, del dia a dia. No contava, eren coses reals que estaven passant i que passaven i que continuen passant. I me va enganxar la forma d'escriure d'aquell home tant que m'he quedat aquí. No he volgut evolucionar amb una altra forma d'escriure. Vull contar les coses tal com són.
No, t'hi poses amb la pell aquí, amb el llibre aquest, sí, que tens, aquest segon, que ens parla d'aquesta dona.
Com ha rebut la gent calellenca aquesta segona història?
A veure, aquesta dona en principi no surt el seu nom, la gent que la conec ha pogut parlar amb ella i ho sap, sempre si ella ha volgut explicar que era ella, ha explicat, jo indudablement no diré qui és perquè no tinc dret a parlar de la vida privada d'ella, no? Però bueno, la gent que ho conec, la conec, diu, pues no sabíem aquestes coses, coneixien part de la vida d'ella, però no tota, i quan veu la quantitat de coses que les passen una darrere l'altra, i la trobes i veus que és una dona positiva, que és activa, que té ganes de fer coses, que té ganes de viure. Dius, amb tot el que ha passat, com pot tenir aquest espírit?
Bueno, però és el que parlàvem abans, fora de micro, parlàvem i dèiem que això, que aquest llibre és una mostra del que moltes d'aquestes dones van passar a la postguerra.
Sí.
Ja no parlem dels homes, que és l'altre vessant, sinó parlem d'aquestes dones, i és que van ser moltes. Mira, les que jo, es van trobar així.
Sí, jo vaig néixer en un petit poble d'Andalusia que es diu Torre Blasco Pedro, que està a 6 quilòmetres d'un més conegut que es diu Linares, i allà, per exemple, n'hi havia almenys 4 o 5 famílies que tenien de 12 fills per munt. No n'hi havia televisió, no n'hi havia res. La dona, que és el que tenia de fer? Obrir cames i cuidar els nens. Res més. L'home anava, treballava tot el dia, de sol a sol, com deien, anava després al bar a fer el xatito, i si s'havia calentat la boca, després rebia la dona. No. I ninguna d'elles s'atrevia a lluitar. S'aguantaven. És el que nos ha tocat. Es lo que Dios te ha mandado, hija, le decía la madre. No se rebelaban. Sí. Y aquesta dona, sí, aquesta dona del llibre va tenir la força de rebelar-se, que és lo important.
Anava a contracorrent i es va topar amb tots els impediments que la societat li posava i li regalava.
Sí.
Bé, bueno, doncs, amb l'espera potser d'aquest tercer llibre, no ens pots adelantar, ara que no ens sent ningú,
ara que no sentim,
una miqueta cap a on tiraràs, eh?
Sí, és que la sinopsis la tinc escrita, ja tinc, el llibre va per la meitat, ja. Doncs mira, un noi que un dia va a l'enterro del seu pare. L'enterra, i llavors un notari li dona un sobre. En aquell sobre n'hi ha una carta, i li diu... tu madre y yo te hemos querido mucho, tal, pum, pum. Tienes dinero suficiente para vivir toda tu vida. Tienes negocios suficientes para mantener a muchísima gente. Si quieres venderlos, te los vendes. Si te los quieres quedar, te los quedas, los explotas. Pero solo te tenemos que decir una cosa que no te hemos dicho antes por miedo a tu respuesta.
Perquè no ho deixem perquè el lector ho esbrini i sàpiga,
La resposta del llibre.
La resposta que li va donar.
És la gallina, la gallina.
Sí, sí, sí. Quan surti la gent tindrà ganes de descobrir què és el que li deia aquella carta, segur.
Exacte.
Doncs, Hilari, malauradament el temps ens ha passat volant, eh?
Sí, la veritat és que sí, la veritat és que jo encara estaria 3 hores més.
Som fans teus, i agrair-te que hagis tingut la...
Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat,
l'habilitat de venir a col·laborar.
D'explicar una miqueta dels llibres, de la meva vida i de tot això.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Hilario, i donem les gràcies també als oïdors que ens han estat veient i escoltant fins ara, i som-hi per un altre dia.
Gràcies, i quan surti el tercer, tornaré.
I tant, molt bé.
El Maresme. Novetats, propostes i esdeveniments.
Bé, doncs a propostes i esdeveniments, avui us tenim que donar una, us hem de donar una notícia, una nota de premsa que ens han passat des de l'Associació Cultural Penya Xíntries de Sant Pol. Us llegiré tal com ells ens ho han passat. Nota de premsa de les composicions finalistes del 15è concurs de composició d'havaneres de Catalunya, Josep Bastons, Vila de Sant Pol de Mar, 2023. Les composicions finalistes del 15è concurs de composició d'havaneres de Catalunya, Josep Bastons, Vila de Sant Pol, són Marina 2, lletra i música d'Olga Falgueres Calvet i imatges de Calapí, lletra i música de Pere Garcies Serra. Recordar-vos que el veredicte final es farà públic durant el 21è Festival d'Havaneres de Firamar, que se celebrarà el dissabte 19 d'agost a partir de 9:45 del vespre. I res més, enguany el Festival d'Havaneres comptaran amb els grups Xató, els Pescadors de l'Escala i Arjau, i el divendres 18 tindrà lloc la cantada d'Havaneres i Cançó de Berna amb els Cremats. Això de part de l'Associació Cultural Penya Xíndries d'aquí de Sant Pol. També, per altra banda, comunicar-vos que enguany, el dia 17 de juny, avui mateix, es fa la 37a Gran Trobada d'Havaneres Barcelona Cara al Mar i intervindran els grups L'Espingari, Ultramar, Crema Catalana Mar Endins i la Coral Mediterrània. Ja ho sabeu, si voleu sentir havaneres, a la 37a Gran Trobada d'Havaneres Barcelona Cara al Mar.
A Ràdio Calella Televisió podràs escoltar i veure la gent del mar i les havaneres.
Benvolguts amics, us recordo que aquest programa el podeu localitzar i escoltar per internet a www.radiocalellatv.cat. I per tots els seguidors del món de l'havanera també podreu trobar-ne a Sons de la Terra, Ràdio Estel, en el programa La Xefla, Ràdio Mataró, Ràdio Premià, Ràdio Palafrugell i a Ona Mediterrània i a Ses Illes. A Sons, a Cau d'Orella, a Ràdio L'Escala i a l'Havana Vieja de Ràdio Montblanc. Tot seguit, l'espai a contratemps del nostre company Ramon.
A contratemps.
Comencem, Lluís, el nostre racó d'avui, a contratemps, amb una sardana cantada pel grup Barca de Mitjana. El grup premianenc ens canten una sardana amb lletra del poeta premianenc Joan Vilanó i la música va ser del mestre Ricard Viladesau. El títol, una redundància, La Premianenca.
Entrant a barca ara mitjorn, com dan el pit i empès per uns turons. Hi ha un poble sa, blanc com la neu, ben protegit per Sant Mateu. Té la vila mar el punt més alt, molt reserada en el serrat, mira com el fill se li ha fet gran i no cal el mar s'enamorar. Amorosa va cantar,
ell va cantant,
contemplant
el
risc un
reus,
i veu la vila al davant.
Que hi dansen noies i hereus, noies i hereus.
L'hivern hi fa de primavera, fins la tardor estriga sentint. Quasi l'estiu es toca sempre amb l'estiuet de Sant Martí. Vila en Sant Jo, per dins les venes, molts braus marins hi han de tribú i a comanar en naus a veles, elles han fet gran llur escut.
són ses noies, ses poncelles, lluem perfum d'un bàlsam fi. Correm pel camp, segant roselles, prenent l'aroma que fa el vi.
El mar les besa,
amb ses orades,
ben sol tirol,
que van dansar, rosats són rostres amb somriuen, fent arrollades amb les mans. I en feliç, d'ella sardana, sempre més gran, volgut dansar, que en són una vinga germanes de les noies de l'Empordà.
La mare un punt més alt, molt arrasarada en el serrat, mira com el fill se li ha fet gran i veu que del mar s'ha enamorat.
Amorosa va cantar,
ella no ha trempat,
contemplant el risc un
reu,
i veu la vila al davant.
Que hi dansa, noies i hereus, noies i hereus. L'hivern hi fa de primavera, la tardor triga a sentir, quasi l'estiu es toca sempre amb l'estiuet de Sant Martí. Vila en Sant Jove, dins les venes, molts braus marins li han dat tribut, ja comanaven naus de vela, d'elles han fet el llur escut. Són ses noies, ses onzelles, lluen perfum d'un bàlsam fi. Correm pel camp, segant roselles, tenint l'aroma que fa el vi.
El mar les besa,
ses onades,
fins
al tiol, en van dansant, rosats són rostres, somriuen, fent arrollades amb les mans. I el pedit, ella sardana, sempre més gran, volgut pensar, en son honor, tinc de germanes, de les noies de l'Empordà.
Sí. Continuem ara escoltant d'en Ramon Carreras, La barca abandonada. La versió que ens fan els calellencs faroners de Calella, esperem que us agradi igual que nosaltres.
Un llagut desballestat, batut pel vent i l'oratge,
vell corsari de la mar, ara dorm sobre la platja,
com desferra el costellam, té la fossa ben corcada,
tot el que s'està esbarlant, tot el que s'està esbarlant, sols en queda la carcassa. Qui diria que altre temps era el rei de la mar brava i solcava el llarg camí de Garbí a tramuntana.
On sou ara, mariners?
On sou ara, mariners?
Amics meus que jo embarcava,
amics meus que jo embarcava,
i la canya de timó,
i la canya del timó que
ma ferma governava. Què s'ha fet d'aquells valents?
Què s'ha fet d'aquells valents?
Que el la lluna li cantava,
que la lluna li cantava,
ai, torneu-me mar endins,
ai, torneu-me mar endins,
amb la vela desplegada. Un bailet s'en compadí, ja acostant-se la carcassa, no ploris més, li va dir, tornaràs a la mar blava, el teu nom jo posaré a la proa de ma planxa, amb lletra d'or que dirà, amb lletra d'or que dirà, sóc l'estel de matinada, jo seré bon mariner, vella barca abandonada, i amb la vela volaré altre cop per les onades. On sou ara, mariner?
On sou ara, mariner?
Amics meus que jo embarcava,
amics meus que jo embarcava,
i la canya de timó, que ma ferma governava. Què s'ha fet d'aquells valents?
Què s'ha fet d'aquells valents?
Que la lluna li cantava,
la lluna li cantava,
ai, torneu-me mar endins,
ai, torneu-me mar endins,
amb la vela desplegada, ai, torneu-me mar endins, amb la vela desplegada.
El cant de taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella.
Ara donem pas al Cavall Bernat, que és el grup que va crear el mestre Josep Lluís Ortega Monasterio. Del mateix mestre escoltarem com ens canten la balada d'en Lucas.
Tenia un jardí florit i un cel de pau. Jo tenia una barca i unes xarxes a la platja i una dolça matinada al despertar. Quan vingueren gent de fora, gent del nord, gent estranya que jugaven amb l'amor, jo vaig perdre l'alegria i la pau de cada dia i la gala que era el meu món. Ara hi penso amb el meu jardí florit i amb la mare que esperava el meu retorn. I amb la platja solitària, quan el so de la guitarra li portava cançó. ¶¶
jardí. Tot ho tinc jugat i tot ho tinc perdut.
Ja no em queda ni la vela de la barca marinera, ni la cala que era el meu món. El meu món. El meu món.
Marxem cap a les comarques de la Terra Ferma. El grup d'havaneres Boira ens canten una havanera popular titulada Allà en l'Havana, amb un estil inconfusible.
Allá en l'Havana, cierta mulata de un hombre blanco se enamoró.
Dígame usted lo que pasó.
Que la mulata muy salamera a su bohío se lo llevó.
Y cuando estaban entusiasmados y se juraban eterno amor,
llegó el marido de la mulata.
Dígame usted lo que pasó.
Que el marido se quiso vengar y un machete muy largo sacó.
Pero al ir a tirarse a matar, los miró, se giró, se marchó. Allá en La Habana, allá en La Habana, son tan dulces los besos de las cubanas. Allá en La Habana, allá en La Habana, pasan las mismas cosas, vinita mía, que aquí en España. Pasan las mismas cosas, vinita mía, que aquí en España.
Mulatita que allá en La Habana de un hombre blanco se enamoró.
Dígame usted lo que pasó.
Que al poco tiempo la muy fresquita de un marinero se encaprichó.
Como el negrito ya se escamaba, en la bahía los esperó.
Y cuando se iban a dar un beso,
dígame usted lo que pasó.
Que a la agüita los iba a tirar cuando el hombre después se acordó
que su negra no sabe nadar y dudó, los miró, se marchó. Allá en La Habana, allá en La Habana, son tan dulces los besos de las cubanas. Allá en La Habana, allá en La Habana, pasan las mismas cosas, vidita mía, que aquí en España. Pasan las mismas cosas, vidita mía, que allá en España.
A Ràdio Calella podràs escoltar la gent del mar i les havaneres.
Ara escoltarem a l'agrupació musical La Caleta. Són de Cadis. i ens canten un popurri que titulen Habaneres Mexicanes. De fet, ja escoltareu que hi ha habaneres molt populars, molt conegudes. Marxem a Cuba i escoltarem la versió cubana del meu avi, del mestre Ortega Monasterio, cantada per en Gonzalo Rey amb la Banda Brava.
A bordo del català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. Al timoner i al nostramo i 14 mariners eren nascuts a Calella de Palafrugell. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremar. Mans a la guitarra solien cantar: visca Catalunya, visca Catalunya, visca el català. De perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren els canons. Els mariners de Calella, el meu avi enmig de tots, varen morir a coberta al peu del canó. Quan el panoix que està als valents de bordo no varen tornar, tingueren la culpa, tingueren la culpa els americans. Als valents de bordo no varen tornar. Visca Catalunya, visca Catalunya, visca el català.
Per acabar el nostre programa d'avui, escoltarem una habanera mexicana titulada La Negra Noche, de l'autor Emilio Uranga. Es la interpretarà el grup Peix Fregit. Abans d'ir-vos, escolteu-nos en el 107.9 de la FM els dissabtes de 12 a 1 a Ràdio Calella Televisió. I us podeu dirigir a nosaltres amb el correu electrònic radio@ritmedos24.cat. Escolteu, com dèiem, La Negra Noche i sigueu feliços. Un bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Su manto surgió la niebla, murió la luz, y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. De mi
l'árida senda, por donde vagas, loca ilusión,
loca ilusión.
Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón.
Como en la noche
nace el rocío,
en los jardines
nace la flor,
así en mi alma, niña dorada, naciste tú. Y ya veo que asoma
tras la ventana
tu rostro de ángel
encantador.
Siento el abismo dentro de mi alma. Ya no hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol. Como en la noche
nace el rocío,
en los jardines
nace la flor,
así en mi alma, niña dorada, naciste tú. Y ya veo que asoma
tras la ventana
tu rostro de ángel
encantador.
Siento el abismo dentro de mi alma, ya no hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol.
Dame tan solo
una esperanza
que fortifique mi corazón.
A ritme de 2x4, l'Havanera, cant d'anada i tornada.
Entrevistes, activitats, històries del mar descrites i cantades.
El programa de cant de taverna i el mar, dirigit i presentat per Lluís Sarriera i Ramon Soto.